Si alguna cosa està passant de nou en aquesta situació on estem adaptant és també la comunicació, i nosaltres sempre volem saber de quina manera s'està adaptant o ens estem adaptant un analista de la comunicació del periodisme, que és en Josep Lluís Micó. Ell és periodista especialitzat en tecnologia i tendències i catedràtic de periodisme a la Universitat Ramon Llull, i volem saber sempre la seva opinió. Josep Lluís, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Bé, de fet, tu ja havies de venir a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè acabes de publicar un llibre que es diu Maquinètica, l'ètica compartida entre persones i màquines. No sé si tota la promoció d'aquest llibre el tens una mica aparcat, o també diu coses que ens poden anar bé en aquests moments.
Bueno, jo mantinc l'esperança d'algun dia poder-te'l explicar en persona i que ens escolti l'audiència, però, en fi, com pots imaginar-te, tot allò vinculat a la promoció i a la difusió, no d'aquest llibre, sinó de moltíssimes altres produccions de les indústries creatives, doncs, inicialment va quedar aparcada i ara l'estem reorientant en les direccions que podem, amb els mitjans que tenim al nostre abast, que per sort són molts.
Has dit una cosa molt important. Nosaltres, que som fans, no?, de les videoconferències i que sempre hem estat promocionant que no cal estar físicament un lloc, que es pot fer de qualsevol lloc, jo ara tinc un cert dubte, perquè no sé si les comunicacions estan prou organitzades o tenim prou possibilitats de fer-ho bé. A mi, per exemple, m'està cansant una mica haver de treballar d'aquesta manera, és a dir, patir perquè el so no surti prou nítid, per no entendre'ns bé, per no mirar els ulls a l'altra persona que estàs entrevistant. No? Vull dir que m'estic trobant aquí amb una problemàtica que no m'esperava.
Sí, la qüestió és que realment una situació extraordinàriament dramàtica com la que estem vivint ens obliga a replantejar-nos moltes de les actituds i activitats que quotidianament portàvem a terme, i sí que és veritat que si captem allò essencial ens n'adonem que moltes de les gestions que portàvem a terme presencialment, molts dels desplaçaments que fèiem, moltes de les reunions infinites que s'allargaven més enllà de la nostra paciència, són accessòries, però no ens equivoquem. Vivim en societat, som éssers que es fonamenten en la interacció directa, i també és veritat que hi ha moltíssims condicionants tècnics i tecnològics, per començar els de la ràdio, els de la majoria dels mitjans de comunicació, que ara per ara evidencien que podem sobreviure i subsistir durant un temps de transició, però estem molt lluny de poder mantenir amb normalitat aquesta activitat que necessàriament i per definició és excepcional. I de fet, encara que poguéssim, no voldríem. És saníssim trobar-se, discutir i interactuar, com deia, cara a cara, encara que el tema de la conversa o del debat sigui l'entorn digital i la quarta revolució industrial.
Clar, jo, com us està afectant la crisi del coronavirus a Ramon Llull? Ha quedat tot molt aturat o seguiu endavant amb aquesta, de manera virtual?
Hi ha múltiples realitats en funció de la naturalesa de cada universitat. No et diré que nosaltres estem encantats de la vida, perquè la situació ens porta a dir tot el contrari. El que sí que puc afirmar és que l'impacte que hem patit nosaltres en el dia a dia és mínim. Quan vam veure que tot apuntava cap a un confinament dur i massiu i d'una certa durada, vam iniciar un programa accelerat per formar tot el nostre professorat en la docència virtual, online, i la veritat és que tot el personal va respondre fantàsticament. Més enllà del professorat, tot el personal d'administració i serveis va rebre una formació similar, i els estudiants estan demostrant tenir una gran capacitat d'adaptació i, per què no dir-ho, una paciència considerable, també. Ens va bé, però estem desitjant tornar a veure'ns els uns als altres.
Clar, tens alguna clau així ràpida per recomanar-nos quan fem una videoconferència amb molta gent? Com es fa el tema del torn? Perquè jo crec que les reunions ens estan durant més del compte perquè no tenim com un pacte, no? Una organització. Tu què proposes, tu, que n'has fet moltes?
Jo crec que per explicar el que hauríem de fer o per captar la clau de com organitzar-nos, el que hem d'entendre és que en l'entorn virtual no hem de voler replicar, no hem de reproduir el que faríem en el món físic, perquè l'entorn és diferent i el registre, el clau, les claus, el to, la textura de la comunicació és diferent. Per tant, la finalitat principal d'això és baixar l'essència i que quedin clares les idees fonamentals, el nucli del discurs, i si algú no ha de fer una intervenció que realment aporti un valor fonamental, bàsic, essencial per allò que s'està discutint, doncs és millor que busqui una altra via. Clar. Que s'estableixi un xat en paral·lel a la comunicació oral, i atenció, com a mínim nosaltres a la universitat disposem d'un campus virtual que té moltíssimes possibilitats i que ja explotàvem abans d'aquesta crisi, i hi ha moltes altres plataformes, eines i estris que utilitzàvem abans, potser més per divertir-nos que per comunicar-nos de manera professional, i que ara canalitzar per aquí els discursos i relats.
Bé, s'obren i s'observen moltes paradoxes, no? Deies, parlaves de la quarta revolució industrial, amb tanta tecnologia, innovacions, dissenyem sistemes d'intel·ligència artificial. Estem una mica vivint ja en ciència-ficció, però hi ha coses que passen que no ens les esperàvem, no?
Això jo crec que és el que ens ha deixat en xoc a aquells que ens dediquem a aquest sector. Perquè tenim programaris, sistemes, aparells capaços de fer tot allò que quan érem petits i no tan petits vèiem a les pel·lícules de ciència-ficció, i en canvi un virus, un simple virus, ha estat capaç de paralitzar el planeta i probablement d'obrir, d'iniciar una nova era. És veritat que gran part de la inversió i la recerca que s'ha fet en tecnologia, instal·lats com estàvem en la societat capitalista i la societat de l'hiperconsum, anaven encaminades aquestes investigacions i inversions al negoci pur i dur, però bueno, ara resulta que hi ha necessitats molt més bàsiques que potser havíem deixat desateses, i també en aquesta línia hauran d'encaminar-se moltíssims esforços, inversions i talent, perquè senzillament ho necessitem per la nostra supervivència.
Jo avui feia un tuit que vull compartir amb tu, no?, que deia aquesta situació és tan de ciència-ficció que estic buscant sèries i pel·lícules realistes, no? Perquè sí. Molta gent fa aquesta frase, no?, de sembla una pel·lícula tot això que està passant.
Sí, és que, com deia, la paradoxa és dramàtica i dolorosa, perquè tenim en el nostre dia a dia moltíssims exemples que ens permeten veure fins on ha arribat la tecnologia i com ens està fent de plàcida la vida, però en allò més essencial, que senzillament és garantir la salut dels nostres, el benestar de persones que estan al nostre voltant, que són família nostra i que són vulnerables, amb això doncs tenim dubtes, tenim por, i les dades demostren que no ens n'estem sortint. El realisme també és el que estem vivint ara, és a dir, d'aquí 4 dies hi haurà produccions de ficció hiperrealistes que reproduiran el nostre dia a dia ara, confinats, a distància, angoixats, etc. I això no significarà que la ciència i la tecnologia hagin fracassat de manera estrepitosa, perquè la ciència i la tecnologia seran les que ens trauran d'aquest forat, però potser ens havíem distret una mica de quines són les prioritats, havíem dedicat molts més esforços a guanyar diners, a entretenir-nos i a gaudir, que està fantàsticament bé, això de gaudir. Però per sobre de tot, com deien els nostres avis, besavis, que són els que ara potser estan en perill, la salut és el primer.
Bé, gràcies, Josep Lluís Micó. Ens veurem parlant de maquinètica. Esperem aviat. Gràcies.
Segur que sí.